migdia, al Mirall, COPE Catalunya. Estàs informat.
Hola, bona tarda, amics i amigues. Daniel Palau Valero es convertirà el 19 de juliol en el nou bisbe de Lleida. La Nunciatura Apostòlica a Espanya confirmava aquest dimecres al migdia el que és el primer nomenament episcopal de Lleó XIV per a una diòcesi d'Espanya i, per tant, per a una diòcesi amb seu a Catalunya. Estem d'enhorabona. Dani Palau, degà de la Facultat de Teologia de Catalunya i rector de dues parròquies a Corbera de Llobregat, reuneix qualitats úniques i ben transversals que són la seva gran formació acadèmica, principalment teològica, però també més específicament en ecumenisme i eclesiologia, i alhora la gran sensibilitat i proximitat pastoral que té als seus 52 anys. Va participar en aquest programa ara fa uns anys arran d'un interessant simposi que es va fer a Barcelona sobre el pensament del Papa Francesc. La seva veu va ser aleshores lúcida, sistemàtica i molt entenedora, com també ho és ara. Daniel Palau explicava que ha rebut l'encàrrec sense esperar-se'l i que ha hagut de treballar interiorment per estar tranquil.
La primera reacció va ser una mica de sorpresa i va ser una mica de pausa perquè no era una cosa esperada. Bé, vaig necessitar un parell de dies per poder pensar bé les coses i intentar entomar aquesta crida i aquesta nova etapa amb una mica de pau i de serenor i, sobretot, també amb confiança.
El sacerdot de la diòcesi de Sant Feliu de Llobregat explicava que per al seu ministeri a Lleida vol posar totes les seves forces de cor i de cap.
Les ganes hi són totes, l'esperit de treball i de col·laboració amb tota la realitat diocesana de Lleida és absolut i amb moltes ganes de caminar conjuntament i de fer un treball eclesial que respongui a les necessitats pròpies de la diòcesi de Lleida, però també que sigui resposta a tantes i tantes inquietuds de gent que potser se sent una mica distant o allunyada pels motius que sigui i que tant de bo puguem trobar espais d'encontre, de diàleg i per compartir la nostra alegria amb tothom, amb un esperit de servei i d'estimació vers tothom.
Nascut a Barcelona el 7 de desembre de 1972, Daniel Palau afronta els seus 52 anys una responsabilitat que canvia, sens dubte, la seva vida. És doctor en teologia i professor d'ecumenisme i eclesiologia. També ha escrit diversos llibres sobre Bíblia i també sobre pastoral a la llum del Concili Vaticà II. Es presentava en una compareixença pública a Sant Feliu de Llobregat aquest dimecres i, simultàniament, a Lleida, el bisbe Salvador Jiménez Valls, a partir d'ara administrador apostòlic i des del 19 de juliol bisbe emèrit, destacava que el bisbe electe és una bona elecció i anunciava que traslladarà a Daniel Palau el que és la seva preocupació per les vocacions.
Tenim que treballar tots junts per les vocacions del ministeri. A part de presentar-nos, que jo crec que n'hi ha menys problema, perquè nosaltres, com a grup humà catòlic, estem ben acollits per part de tots. Però n'hi ha una certa indiferència, i això ens costa a tots voler apropar el missatge de Jesucrist al nostre món actual d'aquí de Lleida. Però el principal problema que tenim és la falta de vocacions al ministeri, i és el que hauríem que fer tots. Jo li diré a ell que és el problema que té Lleida.
Enhorabona a la diòcesi de Sant Feliu de Llobregat perquè ha estat triat per ser bisbe un capellà del seu clergat i sobretot a la diòcesi de Lleida per aquest bon pastor que el papa des del procediment habitual i les consultes ha triat per guiar les comunitats cristianes lleidatanes. Avui a la taula de testimonis parlarem d'un acte per commemorar el desè aniversari de l'encíclica Laudato Si i els 800 del Càntic de les Criatures, entre altres commemoracions aquesta mateixa tarda de divendres a Barcelona. Ens visitarà una representant de Justícia i Pau a la xarxa de parròquies ecosolidàries i en altres iniciatives mogudes pel tema de l'ecologia. A més, també volem conèixer el testimoni d'una activista defensora de la vida que ofereix precisament el seu testimoni aquests dies a Barcelona en defensa de la vida des de la concepció de l'ésser humà. Tot això amb la música d'Inspiració Cristiana i un petit resum de notícies us acompanyarà fins que siguin gairebé les dues aquí a COPE Catalunya i Andorra al 783 de l'Ona Mitja. Salutacions del Sergio López a les vies de so, de la Montse Roset a la producció i de qui us parla, l'Ignasi Miranda. Comencem. Obrim la taula de testimonis. Com us dèiem, s'ha programat per aquesta tarda una trobada concert a Barcelona amb motiu del desè aniversari de l'encíclica Laudato Si del Papa Francesc. Serà a les 6 de la tarda a l'auditori de la Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna, al carrer del Cister 34. La vetllada, amb el lema Clam i cant per la Mare Terra, coincideix també amb els 800 anys del Càntic de les Criatures de Sant Francesc d'Assís. Aquesta trobada està organitzada pel Departament d'Ecologia Integral dins de la Delegació de Pastoral Social i Caritativa de l'Arquebisbat de Barcelona, amb la col·laboració de la xarxa Laudato Si. Hi actuen els grups musicals Ubuntu i Caliu. Tenim amb nosaltres Maria Assumpta Bargalló, o Maria Bargalló, que és vicepresidenta de Justícia i Pau a Barcelona i, per tant, una de les principals organitzadores d'aquesta commemoració. Bona tarda i benvinguda.
Bona tarda.
Bé, en què consisteix aquest concert, aquesta celebració tan especial?
Bé, és aquesta celebració que també forma part de la Setmana per la Pau d'Arcadi Oliveres, que organitza Justícia i Pau.
És important. Aquesta setmana s'ha estat fent, eh? Per tant, aquesta tarda és com l'últim acte.
Aquest és el darrer acte d'aquesta setmana i és un acte molt coral, perquè, com tu has dit, per una banda forma part d'aquesta Setmana per la Pau i, per altra banda, és aquesta gran celebració de tot l'arcabisbat de, doncs, aquesta efemèrides dels 10 anys de Laudato Si, que es va publicar el 24 de maig, fa això...
Del 2015, fa 10 anys, tot just, sí.
I, a més, coincideix amb aquesta commemoració dels 800 anys del Càntic de les Criatures. I, com tu deies, és al mateix temps una trobada i un concert. Una trobada perquè hem convocat, doncs, a totes aquelles persones i entitats de la nostra arxidiòcesi que estan, doncs, durant tots aquests anys fent actes i treballant doncs, per aquesta crida a l'ecologia integral que ens feia el Papa Francesc. I doncs, s'ha fet amb la col·laboració de tots. I, per tant, durant aquest acte hi haurà, doncs, música, hi haurà cant, el cant, rememorant aquesta idea del cant de les criatures de Sant Francesc, però al mateix temps també hi haurà entrellaçat el clam que feia el Papa Francesc a tota la humanitat, no? a tractar d'una altra manera totes les criatures, no? Totes les criatures que han sortit de les mans de Déu. I, per tant, doncs, hi haurà una mica de les dues coses.
Sí, sí, música, sensibilització, i tot això és obert dintre de les limitacions de l'espai.
Sí, sí, exacte. A l'auditori de Blanquerna hi caben unes 400 persones,
molt
per
bé.
Tant, esperem, doncs, que tothom s'animi a venir, perquè a més serà un acte molt festiu amb el grup Ubuntu, que podem dir que és el grup una mica com l'hereu del Cairoi, no? Que potser hi ha moltes persones que coneixen.
I tant.
I que, doncs, ens acompanyarà, no? En aquest cant, que serà seu, però també els farem tots nostre.
Molt bé, per tant, tot un acte a partir de les 6 de la tarda, que serà ja fins al vespre, per commemorar aquests 10 anys de l'encíclica Laudato Si. Evidentment, el temps d'aquest programa no ens permet parlar de tot el que és la sensibilització de l'Església, que ha reforçat el Papa Francesc davant del medi ambient i de la protecció de la Terra, que ja començava fa 800 anys, d'alguna manera, Sant Francesc d'Assís, oi?
I
tot això té una connexió en un moment important de l'Església. Ens acaba de deixar el Papa Francesc, però jo crec que el seu llegat continua i aquesta conscienciació amb el nou Papa continuarà. Què pensen des de Justícia i Pau, ja que estan liderant una mica tot aquest projecte a casa nostra?
En quant a la continuïtat, home, pensem que no tan sols continuïtat, sinó més impuls encara.
Sí, sí.
Jo crec
que... Sigui el Papa, o sigui, aquest,
sí,
i si
exacte,
ve un altre després,
exacte.
També.
Exacte. De fet, l'Església, com no pot ser d'altra manera, s'ha d'incardinar en els signes dels temps, i els nostres temps ens plantegen uns reptes molt importants en els quals l'Evangeli té una paraula molt important a dir, i de fet jo crec que té la clau de volta de sortida de totes aquestes situacions, tant a nivell de clam de la terra com de clam dels pobres, no? Com deia el Papa Francesc.
Sí.
I per tant, penso que l'Església és impossible, no?, que deixi aquest camí, perquè deixaria d'evangelitzar.
Sí,
i per
sí.
tant deixaria de ser Església.
Sí, què ha canviat potser la Laudato Si perquè especialment els cristians, però també tota la societat, estigui més conscienciada davant d'aquesta urgència de protegir el medi ambient, de cuidar la terra, la mare terra?
Jo crec que la gran troballa del Papa Francesc va ser unir aquestes dos elements, que és el tema de l'ecologia, o entesa des de la protecció de la natura, amb la idea de la protecció també de les persones, i que aquestes persones no són quelcom separat de la natura, sinó que formem part de la natura, que tot plegats formem part de la creació de Déu. I, per tant, no és una cosa nova, forma part de la saviesa més profunda que hi ha des del principi del Gènesis a la Bíblia. Però potser ens havíem descuidat una miqueta, no?, d'aquesta sensibilitat, no?, ens havíem centrat molt en la persona, en els humans, i havíem deixat una mica aquesta sensibilitat per tota la resta de criatures. I precisament el Sant Francesc d'Assís, no?, és el que ens aporta aquesta mirada, no?, de conjunt, de tots els aspectes, no?, que uneix aquesta interdependència de totes les coses creades. I uneix també, i aprofito també per assenyalar, no?, perquè no són dues coses diferents, aquesta idea profunda de la pau. Tothom coneix el cant de la pau de Sant Francesc d'Assís, no? I no és casualitat, perquè precisament en l'encíclica Laudato Si podem llegir que el Papa diu que pren com a model a Sant Francesc d'Assís perquè en ell hi ha el que és íntimament la pau amb un mateix, la pau amb els altres, la pau amb totes les criatures i la unió profunda amb Déu, no? I per tant, que aquest és el verdader arrel de la pau, no? I per això té molt de sentit que sigui en el marc d'aquesta Setmana per la Pau que fem aquesta trobada.
I tant, aquesta trobada, recordem-ho, on es manifestarà tot això que ens està dient Maria Bargalló, vicepresidenta de Justícia i Pau, aquesta tarda a partir de les 6, a l'Auditori de la Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna, al carrer del Cister 34, a Sant Gervasi, pràcticament molt a prop de la parada de l'Avinguda Tibidabo dels Ferrocarrils Catalans. I allà, tots els que ens escolteu, si sou a Barcelona i us va bé, podeu passar-vos per conèixer tota aquesta gran tasca que està fent el grup de treball de Justícia i Pau pels temes de l'ecologia, amb la col·laboració de moltes realitats que han fet xarxa en l'Església.
I tant, i tant. La xarxa Laudato Si, de fet, és això. Vull dir, la xarxa Laudato Si és moltíssimes entitats d'Església que durant aquests 10 anys ja han fet camí i que l'hem fet junts per tal de passar aquest missatge, aquesta crida del Papa Francesc a tota la resta de l'Església, però també a tota la societat que ens envolta.
Sí, i quin balanç ens faria d'aquesta Setmana per la Pau, Arcadi Olivera? Recordem que Arcadi Oliveres ens deixava l'any 2021, ara fa tot just 4 sí. anys, i ha deixat, evidentment, un llegat de compromís exemplar per la pau des de la seva visió cristiana radical, en el bon sentit.
I tant. Nosaltres, clar, estimem molt l'Arcadi, no?, perquè ha estat una mica un gran inspirador dintre de Justícia i Pau. I ell té una paraula que aquest any és la paraula clau dins l'Església, que és la paraula esperança. Ja hem sentit mil vegades dir a l'Arcadi no podem perdre mai l'esperança. I aquesta és, jo crec, el que hem de recordar, no? Vull dir, que la nostra lluita, el Papa Francesc, per exemple, diu que caminem cantant perquè, doncs, les nostres lluites i les nostres preocupacions pel planeta no ens facin perdre l'esperança.
I també deia, no us deixeu robar l'esperança, eh? El Papa Francesc era molt pedagògic amb aquestes crides, sí.
Per tant, una mica jo crec que aquesta és la paraula clau, no? No, que tot plegat, no?, que les coses fosques que sovint estem vivint, doncs no ens facin perdre, no, aquesta esperança, que és l'esperança de la fe, en el fons.
I l'esperança és el que ha marcat aquesta setmana Arcadi Olivera, suposo que amb diferents activitats aquests dies a sí. Barcelona s'ha fet?
Sí, 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 s'han fet diferents actes, hi va haver-hi un primer acte que era doncs, un teatre-fòrum, doncs, per reflexionar sobre diferents qüestions de problemàtica social. Després hi va haver-hi un segon acte que és doncs, bastant conegut, que és la Pau al Cor, que es fa en la plaça de Sant Jaume, aplegant diferents confessions religioses. I després hi ha hagut la inauguració d'una exposició que és fruit d'un treball de tot l'any, que és d'un projecte de Justícia i Pau que es diu Art Descalç per la Terra, que treballa doncs, tot el tema Laudato Si, però des d'aquesta sensibilitat artística i des d'una mirada també interconviccional.
Molt bé.
Aquest any aquesta exposició, que és fruit d'aquest treball, es diu Aigua Viva i està relacionada amb l'aigua. Podeu anar-hi encara doncs, fins al dia 15 de juny. Hi ha el Casal de la Barceloneta, hi ha aquesta exposició i tallers que es poden fer per fer aquesta experiència de viure l'espiritualitat i l'art lligat amb la natura.
Doncs avui hem parlat amb Maria Assumpta Bargalló, vicepresidenta de Justícia i Pau, responsable de temes d'ecologia en aquesta entitat de l'Església a Barcelona. Recordeu, clam i cant per la Mare Terra, vetllada, trobada, concert a Barcelona aquesta tarda a partir de les 6 a l'Auditori de la Facultat de Psicologia de Blanquerna, carrer del Cister 34 de la capital catalana. Tots els qui puguin, vine i ho veuràs, podem dir, amb actuacions musicals i una conscienciació doncs, ben forta, ben ferma, com a cristians, per protegir el medi ambient i en definitiva, salvar la Terra, deixar-la en millors condicions per a les generacions futures. Gràcies per tot el treball de Justícia i Pau i per haver vingut aquí fins una altra.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres i us esperem.
D'altra banda, volem parlar del compromís cristià i cívic en la defensa de la vida. Leire Navarides, una conferenciant defensora de la vida, precisament des de la concepció de l'ésser humà, ha treballat a través d'una organització no governamental no confessional que es diu AMASUBE i amb la qual ha investigat sobre el trauma o síndrome depressiu post-avortament. AMASUBE és una entitat sense ànim de lucre, apolítica i aconfessional que reuneix dones i homes afectats o sensibilitzats per les ferides que causa l'avortament provocat en les persones que es veuen involucrades en aquesta intervenció del que és l'embaràs. La tenim amb nosaltres des de l'altra banda del fil telefònic, però és oportú parlar amb ella perquè aquesta tarda donarà el seu testimoni a Barcelona. Leire Navarides, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Nací.
En primer lugar, brevemente, ¿qué es AMASUBE, aparte de lo que hemos dicho?
Bueno, pues AMASUBE también es como un lugar de encuentro, porque una de las características que tiene el posaborto es una profunda soledad. Normalmente vamos solas a abortar y después de abortar nos quedamos todavía casi que más solas, porque ahí encima normalmente nos aislamos, con lo cual también supone un encuentro para las personas afectadas por el aborto y también un lugar de encuentro para todas aquellas personas que luchan por la defensa de la maternidad, la paternidad y la vida.
¿Qué es lo que va a hacer usted hoy viernes en Barcelona? Va a ofrecer el testimonio, su testimonio de, por lo que está contando, un poco de conversión, de cambio, ¿no? De haber sufrido el drama del aborto usted misma a luchar, ¿no? Contra esta práctica.
Sí, no, además yo lo defendía, vamos, como un derecho feminista con todas estas reclamas, ¿no? De mi cuerpo, mi decisión y también habiendo creído que la maternidad es casi como lo peor que nos puede pasar a las mujeres, algo así entendido como el yugo opresor del patriarcado, ¿no? O sea, digamos que también como que soy superviviente de toda esta ideología que a la mujer pues la destroza.
¿Y en qué contextos o en qué ámbitos va a contar usted esto hoy en Barcelona?
Pues mire, por la mañana nada más llegar voy a ir a hablar con unas mamás que ellas sí que han continuado con el embarazo, pero es muy frecuente también que si siguen en una situación de vulnerabilidad en un segundo embarazo puedan valorar el aborto como una solución porque es como lo venden. Con lo cual, primero voy a compartir mi testimonio por la mañana y luego por la tarde, organizado por Entitats per la Vida, vamos a estar a las 6 en la sede Provida de Barcelona, un coloquio con sanitarios y voluntarios de entidades Provida para poner en común un poco y actualizarnos un poco en cómo ofrecer la mejor alternativa y cómo afrontarla también.
Leire Navaridas té una pàgina web, leirenavaridas.es. En todo caso, recomendamos a nuestros oyentes que visiten, porque ahí tienen también una buena forma virtual de acceder al testimonio de esta mujer valiente y luchadora, podemos decir. Usted se presenta además como madre de tres maravillosas criaturas que de alguna manera la habrán ayudado, ¿no?, también a valorar la vida, a valorar el nacimiento de un hijo por encima de cualquier tentación de acabar con su vida antes de nacer, ¿no?
Claramente, o sea, de hecho, mi tercer hijo, que es el que está nacido, Lander, pues él, digamos que se ha llevado todo lo que no se pudieron llevar sus hermanos, porque cuando yo ya me quedé embarazada con una segunda pareja de Lander, fue, bueno, pues muy querido desde la concepción. Yo ahí fui muy consciente del valor que tiene la vida, del regalo que es la maternidad, con lo cual digamos que es gracias a estos hermanos que no pudieron disfrutar de la vida que Lander pues es un niño de 7 años muy feliz.
Pues con Entitats per la Vida esta tarde Leire Navaridas va a hablar de lo que es el trauma post-aborto y de, sobre todo de cómo ayudar a superarlo, porque usted lo ha superado, gracias a Dios. Seguro que otras mujeres también estarán trabajando para superarlo y siempre sin juzgar, con esperanza, ¿no? Ahora que estamos en el jubileo de la esperanza.
Así es, así es. Al final, si una recupera el vínculo con esos hijos, aunque no sean nacidos, pero de una forma espiritual, pues la maternidad siempre es un regalo, incluso vivida así, de esa forma espiritual, pues también nos llena el corazón de amor. Luego, si me permites, quería...
Sí, brevemente, sí.
El sábado, Bonaigua también ha organizado un coloquio que se llama Si son feministas, la liberación sexual y el aborto, y tendrá lugar el sábado 24, que es el día de esa mañana, a la 1:15, en el coloquio de Bonaigua. Para los que igual no puedan acudir el viernes, si les va mejor el sábado, ahí está otra convocatoria.
Estupendo. En Bonaigua, al lado de la Plaza Pius XII, en Barcelona, allí también estará este sábado. ¿A qué hora ha dicho, perdón?
A las 12:45.
A la 1:15 del mediodía. Muchas gracias, Leire Navaridas, por su testimonio y por su ejemplo. Hasta otra ocasión.
Un abrazo.
Ja n'hi ha prou de violència. Jo no puc suportar-ho més.
Desitjo pau és el títol de la cançó que estem escoltant, un tema clàssic del grup Cairoi que ens invita a sembrar en els nostres ambients aquella pau de la qual parla l'Evangeli d'aquest diumenge, 6è de Pasqua, també Pasqua del Malalt.
Ja n'hi ha prou armes, negoci de qui en vendrà més.
I repassem breument algunes notícies. S'acosta al pelegrinatge de Montserrat a Núria. És la 25a edició d'aquesta iniciativa de la Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Núria, que tindrà lloc aquest any de l'1 al 9 d'agost. És un camí exterior, però també interior. Per a més informació i inscripcions, podeu entrar en el web amicsdenuria.com. Un any més, arriba també aquest any la trobada d'animadors, les trobades, millor dit, d'animadors de cant per a la litúrgia. Són setmanes pensades per a laics religiosos i seminaristes. Inclou l'animació i la direcció del cant popular per a la litúrgia i altres dimensions d'aquest servei. És l'edició número 55 que inclourà aquest any la visita als espais del mil·lenari de Montserrat. Es presentarà el CD dels cants de la missa de l'Assumpta, enregistrats l'agost passat, i es recordarà Gregori Estrada en el 10è aniversari de la seva mort. I finalment destaquem que el Premi Gaudí per a treball de recerca de batxillerat sobre fets religiosos es consolida en la seva quarta edició. En aquesta edició els tres primers llocs han estat per Berta Camprubí, per Aya Lamri Meyahed i Sofia Guzmán. Fins aquí el Mirall, tornem divendres vinent a 2:15 a COPE Catalunya, al 783 de l'Ona Mitja. Bona setmana.